El cavall del rei en Jaume. Des del Penyal de les Bruixes fins a l'Esquerp Puigmajor, des del Mur de Santuari fins al Castell d'Alaró, mostra el pagès de Mallorca les petjades que amb sus vots marcada amb un roca viva un cavall meravellós. Cavall bo pel rei en Jaume, digne era de tal senyor, flor de la cavalleria d'un cap a l'altre de món. Així, torres escalava o cingles tallats a plom, i d'un salt a la planura se llançava dels turons. A perseguir l'amorisme corria com un fibló. Si de sobte s'aturava, obria en terra, ample solc. Son renill, la mitja lluna feia mudar de color, mentre turbans i banderes abatia dins la pols. Monstre d'ales invisibles, semblava volar i tot. Per son coratge, semblava ésser germà dels lleons. Així el poble s'imagina aquell cavall fabulós, mostrant de sus peus la marca com un segell de triomf. I és que sobre el cor del poble marcà petja de més fons amb son gegant heroisme en Jaume el Conqueridor. Hem sentit un poema de Miquel Costa i Llobera, El cavall del rei en Jaume, que forma part del recull Tradicions i fantasies de l'any 1903.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 5 d'abril de 2016, passen 3 minutets de les 9 del vespre, i això és Tirant de llibres, el programa número 311. Molt bona nit, Àsara.
Bona nit, Francesc, bona nit, Joan. Quant de temps, eh?
Sí, ara he passat
un mes sencer, sense Tirant.
Han passat molts dies, però és que com que el feu programa cada quinzenal i a més coincidir amb vacances,
sí,
o amb qualsevol cosa d'aquestes especials...
Què tal la Mona? Es va portar bé la Mona per vosaltres?
Sí, sí, vam fer-la, la Mona.
Sí.
Sense fill, però sí.
Jo em vaig estimar més un pastisset de llimona.
Va, més lleuger, sí, sí, tanta xocolata de vegades.
Saludem també la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent.
Molt bona nit, que no encara ho he dit. Molt bona nit també a tota la gent que ens escolta. Podríem dir que aquest programa ha rebet en diferit per Ràdio Vitamènia, emissora municipal de Santa Maria de Pau Tordera, els dilluns de la setmana següent, de quan el fem a Punt 7 Ràdio, de 9 a 10 de la nit, només per via ràdio, al 91.5 de la FM. Per més informació, aneu a la nostra pàgina del Facebook, que allà ho expliquem més.
Molt bé, doncs el programa d'avui començarà amb un parell de llibres a la carta. Jo mateix us parlaré d'una novel·leta de Prudenci Bertrana, Tieta Claudina, i la Maria ens parlarà, la Maria Danés, ens parlarà d'un llibre de Jess Rothenberg, Tu i jo, una història catastròfica. A continuació tenim les cròniques de Tirant de llibres des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló i des de la Franja de Ponent amb el nostre company Octavi Serret. Més endavant tindrem la crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero i des de les Illes Balears amb en Pau Badell. Però abans d'aquestes últimes cròniques tindrem noticiari. Avui parlarem de la mort del Premi Nobel de Literatura 2002, Imre Kertész, i altres notícies d'actualitat cultural i general. Joan, avui ens has de parlar de l'apartat de l'editorial d'un manifest.
Sí, un manifest que ha aparegut fa pocs dies, que porta per títol Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent. És un tema, diguem-ne, podem dir si més no delicat, però que cal abordar d'alguna manera o altra, i aquí fem un comentari de... No llegiré perquè és un text llarg, són dues pàgines, però sí que alguns comentaris sobre el que diu i la meva opinió sobre això.
l'apartat de literatura catalana, ara ens parlaràs de Sílvia Soler.
Sí, avui m'he actualitzat una mica.
Petons de diumenge.
Sí, sí, sí. És una de les obres de Sílvia Soler que ha estat premiada i és molt interessant perquè s'ambienta a la Barcelona del franquisme. Per tant, ja us explicaré més endavant.
La Biblioteca Viva, Joan, les activitats del mes d'abril, a la Biblioteca Pública de Sant Celoni, l'Escorxador,
sí.
I els microrelats. Avui hem de continuar amb el tema de comuniquem-nos, però avui el subtema és per carta.
Sí, n'hi ha tres, també llegirem tres contes. Sí.
Acabarem el programa amb la frase que ens portarà en Joan. Som-hi.
Llibres a la carta.
Bé, amigues i amics, no sé si esteu al cas, Joan i Asra, que Narcís Oller, recordeu Narcís Oller de Valls, no sé si sabeu que fa alguns anys hi va haver una editorial de Valls, l'editorial Cossetània, que va decidir obrir una biblioteca, que se'n deia Biblioteca Narcís Oller, i va començar a recuperar molts dels llibres que d'altra manera eren gairebé introbables, feia molts anys que no es podien trobar. Per exemple, jo Vilaniu no el tenia a casa i gràcies a aquesta biblioteca, a aquesta col·lecció,
sí,
vaig poder tenir. O, per exemple, els contes de tots colors, figura i paisatge, jo no els tenia, aquests reculls de contes. I gràcies a aquesta col·lecció es van poder recuperar. Doncs, en el cas de Prudència Bertrana, hi ha hagut un altre editorial que ha fet exactament el mateix. No sé si des de l'any 2012 o 2013, Edicions de la L Geminada ha començat a publicar l'obra completa de Prudència Bertrana.
Oh, que bé, mare meva, fa falta.
Sí, a més, és un bon escriptor.
Són introbables moltes
sí,
obres aquestes.
Sí, sí, totalment.
Llavors, clar, tothom se'n recorda de Josafat, perquè de Josafat és la gran obra de Prudència Bertrana, n'hi ha moltes edicions, però hi ha moltes altres obres que és això, que són introbables, com aquell qui diu.
Doncs, Proses Bàrbares, me'n recordo jo.
Proses Bàrbares, sí. Doncs, en aquesta col·lecció que se'n diu Biblioteca Prudència Bertrana, d'aquesta editorial, Edicions de la L Geminada, ja s'han publicat 5 llibres. S'ha publicat Violeta, s'ha publicat Josafat, s'ha publicat Nàufrags, s'ha publicat Jo, Memòries d'un metge filòsof, i s'ha publicat Tieta Claudina, aquesta novel·la de la qual us vull parlar. És el número 5 d'aquesta col·lecció, de la Biblioteca Prudència Bertrana. Això ho tenim editat a Girona l'any 2015, Edicions de la L Geminada. De fet, això es va publicar el novembre de 2015. Vull dir que fa relativament poc. Són 200 i una mica més de pàgines, són 225 pàgines. Després hi ha un annex on hi ha un parell d'articles amb la premsa de l'època. Articles de la premsa en el moment que es va publicar aquesta novel·la. A veure què hi deien. Què deia
això
gent,
ajuda molt, per entendre una obra.
Una mica, es va percebre en aquell mateix moment, en aquella època. I el preu que té és de 16 euros. Ni aproximadament, no, clavats. 16 euros aproximadament. Aleshores, és una novel·la que va patir una mica a la seva època, no va ser massa ben rebuda, no va ser massa ben entesa. Es va publicar, de fet, la va escriure just després de Josafat, per tant, podíem pensar que és una novel·la pràcticament modernista, com aquell que diu. Es va publicar l'any 1910, però alerta, es va publicar en castellà, amb una traducció en castellà, i no va ser fins l'any 1929 que va sortir per primera vegada en català. I d'ençà de l'any 1929 no s'havia tornat a publicar. Vull dir que era una novel·la, allò que dèiem ara, introbable, com aquell
des
que diu.
Des del 29?
Des del 29.
Sí, fa quasi 100 anys.
Gairebé.
Sí. Però de què parla? Ah? Que és tan...
Bé, d'això us volia parlar.
Desconeguda, de fet.
Sí. És una novel·la de dones, com aquell qui diu. No que estigui destinada a les dones, sinó que els personatges centrals són dones. Són tres dones. De fet, quatre dones. Doña Rosa és la mare. Estava casada amb un músic, va morir, però va deixar tres filles. La Claudina, que és la segona, la Júlia, que és la primera, la primogènita, i l'última, que és la Marceneta. Llavors, se'ns descriuen com són aquestes tres noies, tot i que ja us podeu imaginar quina és la protagonista. Si el títol es diu Tieta Claudina, doncs és la segona. La segona. Llavors, tenen un caràcter molt diferent, les tres noies. La Júlia és molt elegant, té una gran bellesa. La tieta Claudina, la segona, és austera, dòcil. I la tercera és la Marceneta, és la petita, és molt eixalabrada, una mica poca solta, badoca. Un esperit una mica per domar, diguem-ho així, per calmar. Llavors, quan mor el pare, la tieta Claudina, que és la més sensata de totes tres, s'ha de posar a treballar. s'ha de posar a treballar perquè els estalvis que tenien no donen per gran cosa més. I s'ha de posar a treballar per mantenir la mare i les germanes com a cosidora. I el que anirem veient al llarg de la novel·la és que aquestes altres dones són com una mena de sangoneres que s'aprofiten de la resta de la gent. Ostres. Llavors, com que es veu que el pare, la tieta Claudina, la filla Claudina, la tenia molta estima, això no li perdonen. No li perdonen ni les germanes ni la mare. A mi en algun moment m'ha recordat a la Ventafox.
Sí.
Les germanes dolentes,
Sí.
Bé, doncs... El cas és que això al principi de la novel·la, els primers capítols, allò que se'n diu ja el plantejament, no? Que ens diuen qui són els principals protagonistes i quina és la situació inicial. La situació inicial és aquesta. Una pobra noia que es fa uns tips de treballar per tirar endavant la família i que, en comptes de rebre agraïment, l'única cosa que rep són males cares, desagraïments, i ella cada vegada es va, no diré, malaltint, perquè és una ànima molt sensible. No sé si us en recordeu d'aquella novel·la del segle XIX, Julita, de Martí Genís i Aguilar, que parla d'una noia molt malaltissa, molt feble, que sembla que hagi de ser molt fràgil. Doncs a mi, en certa manera, la tieta Claudina, aquest personatge de la Claudina, m'ha recordat molt aquesta Julita del segle XIX. És en aquest sentit que aquesta novel·la també pot ser qualificada, en certa manera, com una novel·la romàntica, també, pel tipus de personatge protagonista. El cas és que al principi de la novel·la hi ha un admirador, un noi, que la ve a veure per la finestra, s'enfila per la finestra i ve a veure aquesta noia, la Claudina, mentre està cosint a casa seva. Un dia, se la troba pel carrer i un dia intenta blocar-la pel carrer perquè no pugui avançar. La intercepta. I la pobra noia mira d'escapar-se però en fuig perquè és molt tímida aquesta noia. Només quan el veu que s'ha enfilat pel balcó i que l'està mirant a través de la finestra, ja no sap on posar-se aquesta pobra noia. El cas és que, aquest és un fet que la deixa una mica sorpresa, perquè, clar, no s'ho pensa, que aquest noi pugui arribar a ser tan atrevit, no? Però hi ha una cosa que la fa malaltir, i durant tota la novel·la estarà malalta. I és que, com us he dit abans, és una noia molt sensible, i un dia, mentre està passejant pel carrer, resulta que nota com algun objecte ha caigut del sostre. Mentre ella anava passejant per la vorera, veu un objecte que cau per la finestra.
D'on?
De la casa que hi havia al costat, mentre estava passejant.
Cau una cosa.
Una cosa. El que passa és que quan s'adona de què és aquesta cosa és quan
li agafa
aquella mena de crisi i cau com desmaiada enmig del carrer.
I què és això que cau?
És un secret, Joan, ho hem de llegir.
No, sí que ho puc dir perquè és el principi de la novel·la. Ah, m'ofereix a explicar-vos al final, però això sí que us ho puc dir. Cau una criatura. Una criatura cau pel balcó.
Morta.
Morirà després de caure. Sí.
Ostres.
Això la deixa traumatitzada i estarà molt de temps que li costarà molt de recuperar-se. Ja he dit que és molt sensible i una cosa així l'ha afectat moltíssim. Bé, el cas és que, ja ho he dit, aquesta noia amb aquesta tendència a la tristesa aclaparadora, a la melancoliosa, a la propensió a quedar molt abatuda... Ara ja comença el nus de la novel·la, i apareix un personatge masculí, dels pocs que hi haurà. Un personatge que es diu Víctor. És el promès de la germana gran, el promès de la Júlia. Que us he dit abans que la mare era una sangonera, que intentava aprofitar-se de tothom? Doncs imagineu-vos què fa la mare. La mare de la Júlia li diu a aquest noi, diu, et deixo que et calles amb la Júlia, la germana gran. Però, esclar, tu has d'entendre, diu que... Tinc la Claudina, que està malalta, a casa. Tinc la germana petita, la Marceneta. Diu, jo, que sóc gran, no puc cuidar de la petita i tenir cura de la que està malalta si t'emportes la gran. Diu, et deixo que et cases amb la gran, però has de quedar-te a viure a casa amb nosaltres. I el sou que tu guanyes... ens l'has de donar a nosaltres, també, per contribuir a les despeses de la casa.
Ostres.
I què et sembla que diu el noi?
Que no, oi?
Sí, diu que sí.
Diu que sí.
Molt bona persona aquesta.
Sí, devia estar molt enamorat.
Doncs bé, no sé si ho veieu, perquè hi ha una mena d'interès una mica mesquí per part d'aquesta dona. Doncs és una constant al llarg de tota la novel·la. És presumir, perquè al cap d'un temps la Júlia quedarà embarassada, naixerà una criatura, l'Adolfet es diu, Adolfet, el nen. Per això el títol es diu Tieta Claudina.
La tieta del nen.
Però tot és presumir, davant de les amigues, mira quin nen més petit, anar comprant, anar endeutant-se, I qui paga aquests deutes? Perquè arriba un moment que ni amb el sou del Víctor, ni amb les hores extraordinàries que fa la noia, la Claudina, malalta, que han de treballar les nits fins i tot. Tant el Víctor com la Claudina, a mitja nit, està allà, un, perquè és escrivent, està allà fent números per fer hores extres, i l'altre allà cosint la Claudina a mitja nit, allà amb una espelma, il·luminats. I això farà que entre ells dos es creï una certa complicitat entre en Víctor i la Claudina. Ja no puc explicar més, perquè ara sí que ja explico més, llavors ja...
Ara perd la gràcia.
I entrem massa en el
ja
tema.
Ja estaríem massa en el tema. El que sí que us puc dir que hi haurà una mort. Hi haurà una mort a la novel·la. No us puc dir ni qui mor, ni com mor, ni quines conseqüències tindrà aquesta mort.
Ni qui és l'assassí.
Jo no he dit que sigui un assassinat. He dit que hi ha una mort.
Doncs qui és el culpable? No, tampoc.
Això no ho he dit. Això no ho he dit.
En Joan encara té la novel·la negra.
Sí,
la
novel·la negra. Us en recordeu d'aquell noi que us he dit al principi que era una mica atrevit? Que s'havia enfilat al balcó per veure la noia? Apareixerà més tard. Apareixerà molt canviat, per cert. Serà com una mena de personatge una mica... Una mica terrible, diguem-ho així.
Ai, mare meu.
En fi, és una novel·la que, mireu, jo us la vaig llegir, no aquest diumenge passat, sinó l'anterior. La vaig començar al matí i no la vaig poder deixar fins al vespre, perquè encara era el final de les vacances de Setmana Santa, i vaig dir, va, m'hi poso, dic que tinc ganes de saber més coses d'aquesta novel·la, i no la vaig poder deixar. La vaig llegir tot un dia sencer. I que es deixa llegir força bé. És una novel·la molt clàssica, amb plantejament, nus i desenllaç. Una novel·la, ja ho veieu. Hi ha qui diu que és realista, hi ha qui diu que és fins i tot naturalista. Perquè us en recordeu de què deia Zola? Que el context on es mouen els personatges, el medi on es mouen els personatges, acaba influint el caràcter, la manera de comportar-se d'aquell personatge. Per tant, tampoc la gent no s'acaba de posar d'acord de quin tipus de novel·la seria aquesta novel·la, Dieta Claudina. Però és una novel·la, insisteixo, que es deixa llegir molt bé, una novel·la clàssica, no hi busqueu grans experimentacions, tampoc no és una novel·la de l'avantguarda, precisament. Però de tant en tant ve de gust també llegir aquestes novel·les també més aviat clàssiques. I també...
Bueno, ara no és avantguardista, però en el seu moment
en el seu moment. Però bé, us ho dic perquè sapigueu que hi trobareu. És una novetat, insisteixo que fa pocs mesos que ha sortit, i m'ha semblat que era una bona manera de recuperar un clàssic, Prudenci Verdrana, perquè és que d'altra manera ens quedem sempre amb el Josafat i no sortim d'allà. I és veritat que Josafat és prou interessant, però també val la pena els clàssics catalans, doncs, descobrir altres novel·les.
Sí.
Que també quin any es diu que es va publicar això?
En català el 29, però en castellà es va publicar en castellà el 10, el 1910.
El 10.
Però en català la primera edició és del 29. Doncs bé, tornem a repetir la referència de Prudenci Bertrana, Tieta Claudina, edicions de la L. Geminada, publicat el novembre de 2015, en aquesta col·lecció de Biblioteca Prudenci Bertrana número 5, 225 pàgines, em penso que hem comentat, i 16 euros.
Avui us parlaré de Tu i jo, una història catastròfica. L'autor es diu Jess Rothenberg, és editorial Lluna Roja de l'any 2012, té 336 pàgines i costa 16,95, depèn d'on el compris i tot això. Bueno, avui comencem amb una història una mica romanticona. Bri és una noia normal, de 15 anys, a punt de fer 16, amb un germà petit, Jack, uns pares genials, un gos... Tres molt bones amigues, la Jess, la Sid i l'Emma, amb un nòvio que aspira a ser el millor atleta del món, i la seva vida és bastant perfecta. Però aquesta no és la típica història adolescent d'amor romàntic amb pelagós, no, no. No, la seva vida és perfecta fins que un dia el seu nòvio, Jacob, li diu que ja no l'estima. I el seu cor es parteix en dos, literalment, es parteix en dos. I aquesta mor a l'acte. I el seu pare, que és un dels millors cardiòlegs del món, no entén per quina raó se li pot haver partit el cor a la seva filla en tan sols 15 anys. Que el seu pare entra en una mena d'investigació molt profunda per entendre-ho i ell no ho hauria d'entendre mai. I ara la seva ànima ja no està en el món dels vius. Va parar en un lloc que podria ser com el cel, però és una pizzeria. Bueno, ja ho entendreu si llegiu el llibre. Allà coneix... un altre pitant, un altre noi d'aquest món d'ànimes perdudes, en Patrick. És un jove de 17 anys que l'acompanya per cada una de les etapes del dol. Perquè, sí, el dol no s'ha de passar només quan es mor una de les teves persones properes, sinó tu, quan et mors, també passes un dol de la teva pròpia mort. I bé, aquestes etapes són la negació, la ira, la negociació, la depressió i l'acceptació. En aquestes cinc fases veurem com l'Abrí es desenvolupa en la seva altra vida, com evoluciona l'observar com avancen les vides dels seus amics i familiars, perquè ella els pot veure, i com de devastador pot ser descobrir la veritat de tot. I bé, aquesta història pot semblar molt empalagosa des de bon principi, molt de color de rosa, encara que tingui un nom tan, no sé, típic, Tu i jo, i una història catastròfica. Però la història en si no és gens típica. És una de les històries romàntiques que m'han agradat més. Són de les més boniques que he llegit mai. I us la recomano molt, sobretot per adolescents, cap allà 14, 15 anys. Jo crec que els agradaria molt. I bé, és una novel·la que m'ha encantat molt a mi. És profunda i simple alhora, amb personatges magnífics, molt divertits, sobretot en Patrick. És un personatge que a mi m'ha enamorat molt des del primer moment. Tots tenen una personalitat molt característica, una forma de narrar de l'autora, la forma d'escriure de l'autora és molt fàcil i molt ràpida de llegir, fàcil d'entendre. I vaig riure, em vaig emocionar, vaig plorar, vaig riure, no sé, hi ha de tot en aquesta història, us la recomano molt. I bé, l'autora, us parlaré una mica de l'autora, que va néixer a Carolina del Sud, a Nord-Amèrica. Després de fer 20 anys va publicar uns quants llibres per adolescents i joves, com Vampire Academy, que també s'ha fet una pel·lícula. Ha treballat com a editora de llibres infantils i ara viu a Brooklyn, on escriu a temps complet, on es dedica a escriure. I bé, us recordo un altre cop les dades principals, Tu i jo, una història catastròfica, de l'autora Jess Rothenberg, editorial Lluna Roja, i costa 16,95. Espero que, si ho llegiu, us agradi tant com a mi.
La crònica.
Bé, ja tenim el micròfon la primera cronista d'aquest programa, que és l'Empar Murelló, des del País Valencià, des de la ciutat de València. Bona vesprada, Empar, com va per les coses per aquí?
Escolta, Joan, que dic que me feies, me fas unes entrades tan boniques que no sé què me diràs un dia que guanyi algun premi o alguna cosa.
No.
Bona vesprada a totes i tots. I per si pel País Valencià, doncs encara de mona, quasi de ressaca de mona, perquè nosaltres celebrem el segon diumenge de Pasqua, el dilluns de Sant Vicent, que va ser ahir. Ja sabeu que Sant Vicent Ferrer, ja sabeu, ja vos ho conté jo, diuen que era el primer valenciano parlant conscient, que ell va ser el que va abandonar el llatí en les seues prèdiques i que els seus sermons eren en València, que fins i tot quan anava a França o quan s'encarregava dels fills dels reis d'Aragó, dels reis de França, parlava sempre en València.
Després
que tothom l'entenia. O sigui, que imagina't que bé.
Després del mal que va fer el Consell de Cas, com a mínim, amb la qüestió de la llengua...
Era l'única cosa que podia fer. Sí,
això va estar bé.
Un poquet d'aquella manera. Sí. En això tens raó.
Escolta, doncs Empar...
Setmana... Ai, hola, Francesc,
hola, què tal? Us hem de felicitar, oi? Que ara ja no viviu a València. Ara sou a València, oi?
Sí. València, amb accent obert.
Ja veus, eh?
Per fi.
Això ja veurem quan li ho explicarem a l'alumnat.
I que vindrà el Lluís Llach, no?, a cantar a la plaça de Bous.
Això és, sí, això
ara,
tenim
no?
molta gana, perquè mira, duguem des de l'any 2000 sense rear a la plaça de Bous. Per fi serà nostra una altra vegada, vindrà Lluís Llach, però també les velles glòries valencianes nostres, no? Saltar i es tornaran a ubicar i es tornaran a alegrar amb la seva música. Ells han sigut testimoni de la reivindicació de la cultura i de la nostra llengua, i per tant havien d'estar també, i crec que, en fi, preparen, la gent d'acció cultural preparen molts espectacles, moltes participacions, moltes intervencions, estarà bonic, així que esteu convidats, baixeu-vos-en. És el 23, o sigui que podeu treure l'entrada, les entrades són prou accessibles, està molt bé.
Quin dia és, això?
I mentrestant, això és el 23 d'abril, dissabte, d'aquí a 15 dies.
Sant Jordi.
Sí, que és bé. Sant Jordi.
Sí, aquí a Sant Jordi també es fan coses, saps?
Clar, perquè, sí, ho sé. Nosaltres, clar, la diada és el 25 d'abril, però sempre ho fem el dissabte... Normalment fem el dissabte de després, però aquesta setmana no sé si l'han volgut fer coincidir. A mi no m'agrada que caiga en Sant Jordi, perquè a mi Sant Jordi m'agrada celebrar-lo també i fer... Sí, la passejada literària també, així que ha caigut així. Mira, no sé si és que no ho han mesurat o què ha passat. I us conté què coses tenim per així aquesta setmana?
Digues.
Vinga, va. Explica.
Doncs mira, aquesta setmana a l'octubre es presenten un parell de llibres. Demà es presenta Sobre l'Unicor, d'Ivan Brull, que va ser premi Benvingut Oliver de poesia de la ciutat de Catarroja. Ivan Brull és cantautor i és poeta. Divendres ell mateix farà a una sala del barri de Russafa, sí, a València, també farà un concert a les 8 de la vesprada. I també es presenta a l'octubre aquesta setmana un altre llibre. Això serà dijous, dia 7, a les 7, que es diu Valencians sense ADN, que és de Ferran García Oliver, que és professor de Geografia i Història a la Universitat de València. Va ser també premi Joan Fuster als Premis d'Octubre passats. I bé, parla un poc, és una història sobre els orígens, les identitats, la qüestió de la nació, en fi, la revisió històrica i el compromís polític segur que estan assegurats. No he tingut encara l'ocasió de veure el llibre editat, però vaja, si puc sí que m'acostaré dijous a veure la presentació. I després més coses. El 9 d'abril també es fa un homenatge a l'Ovidi Montllor i es presenta a la Casa de la Cultura d'Alzira el llibre Ovidi Montllor, un obrer de la paraula, de Jordi Tormo. Aquesta gent que publica Sembra Llibres està editant coses molt xules. Ja van per la tercera edició de L'amor fora del mapa, que crec que també vaig parlar ahir a la ràdio, el llibre de Roc Casagran, que també va acompanyar de poemes musicats. Sí. I acaben de reeditar Acte de violència de Pedrolo amb l'aniversari de la seva mort, acaben de reeditar. O sigui, que tenim aquesta setmana moltes coses d'aquestes.
No sé si saps que...
No sé si encara queda temps o no.
L'acte de violència s'havia dit estat d'excepció. I el franquisme va prohibir aquest nom i va posar-se, perquè va ser temps de franquisme...
Clar, se va haver de canviar.
A part d'alguna altra censura interna, el títol es va haver de canviar per això.
Ah, gràcies per l'aclariment, Joan.
Perquè la gent ho sàpiga, també.
I tan necessari, la relectura tan necessària.
Sí, tant. Encara ara.
Sí, sí. I més ara, efectivament. I després, a la comarca del Camp de Túria, que és la meua terreta, diguem-ne, s'inicia una programació, s'ha fet una programació, i és un cicle de música per revifar la comarca, però per a revifar-la cultural i lingüísticament també. Aleshores se fa un homenatge a l'Ovidi Montllor, com no, ja sabeu, i se faran una sèrie de concerts. El primer de tots comença aquest cap de setmana, el diumenge 10 d'abril, a l'est de la vesprada, en la Casa de la Cultura de Vilamarxant, actuarà Òscar Brís, però després en pobles successius i durant el mes de maig, juny, juliol, tot l'estiu i fins a la tardor, aniran voltant pels pobles i actuarà el Terti Menó Botifarra, el Miquel Gil, el Trineu Tanoca, en fi, hi haurà gent de Mallorca, estarà el Borja Penalba i la Mireia Vives, o sigui que bé, molt bé, estarà molt bé la cosa.
Molt ben part. Doncs,
totes
escolta.
Aquestes coses us compten. Ara fins a quan? Fins a d'aquí 15 dies?
Sí, 15
sí.
dies.
Sí.
Ara... Si no us animeu per a el 23 d'abril, ja us contaré jo com anirà la marxa de la plaça.
Ah, això ens ho expliques.
Exacte, sí.
Una abraçada en part. A reveure.
Per ahir a tots i que llegiu moltes coses. Si Sant Jordi, mireu llibres, perquè està ahir a punt.
Sí.
Ja en tenim a punt, ja, per
bon
comprar.
Bon Sant Jordi, en part.
Vinga. Adéu. Igualment. Adéu, xerrem.
Adéu.
I ara, des de la Franja de Ponent, tenim a l'Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit. Des de la llibreria Serret, el Matarranya, a la Franja, avui us volia recomanar que poguéssiu vindre a la presentació que farem a Barcelona el dia 13, dimecres 13 d'abril, a la llibreria Tenia, als quatre gars d'en Serret, el famós espai que tenim allà a Barcelona, que presentem el llibre del Toni Orensans, El nazi de Siurana. Nazi de Siurana, com sabeu, és un llibre que s'ha publicat pues fa cosa d'un mes i que és un llibre prou interessant que el Toni mos presenta esta vegada i farem algo molt especial a Barcelona. És un llibre que parla d'un personatge que realment va existir, és una investigació periodística per part del Toni i que ha publicat ara llibres. tal com va fer l'Òmnibus de la Mort, però esta vegada tenim a un personatge que després del que ha acabat trobant Oren Sanz i posant el seu llibre, pues, la gent de Siurana també s'han quedat bastant parats, no? Sí que sabien que hi havia un nazi allí o s'ho pensaven, però realment que fos el cap de la policia de la CSS pues, tampoc no estava tan clar. Com tots dic, el dia 13 a les 7 de la tarda a la llibreria Atenea, al carrer Aragó 108, cantonada en Comte Borrell, estarem presentant el llibre en la Rosa Sebastià, de la Llibres i a l'Otori Oren Sanz. T'ho recomano que pugueu passar, el lloc és guapíssim, és una llibreria completament nova, sempre ha hagut una llibreria en aquell espai, i ara hem incorporat també, diguem-li, hem guanyat metres i hem fet, diguem-li, hem juntat els quatre gats del Serret, que seria un espai que, diguem-li, que no s'havia utilitzat per a llibreria i ara ho és. Allí trobareu un espai franja, un espai en tots els llibres de la franja, l'únic espai que hi ha a Barcelona en els llibres de l'Escuma, del Desiderio Lombarte, de tots els autors, diguem-li, més representatius de la franja, i bé, doncs animo a que pugueu estar el dia 13, dimecres 13, a les 7 de la tarda, per disfrutar d'aquest llibre fabulós i del Toni Oren Sanz i de lo que és la llibreria en si, que tots agradarà moltíssim, la Marta Mirosa, la propietària de la llibreria, que és un encant, ja ho veureu. I bé, a disfrutar del Nazi de Siurana, que segurament que l'heu llegit, i si no l'heu llegit, aprofiteu perquè val la pena. Nazi de Siurana, ara llibres, el dia 13, a les 7 de la tarda, a Llibreria Atenea, carrer Aragó 108, Barcelona. D'acord? Una abraçada i mos veiem. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Octavi. Fins d'aquí 15 dies.
El noticiari.
Bé, la primera notícia que hem de donar avui és una mica trista i és que fa 4 dies ens assabentàvem de la mort del Premi Nobel de Literatura hongarès Imre Kertész, que havia estat un supervivent dels camps d'extermini nazis, l'autor també d'una obra compromesa, encara que minoritària. Sembla que tenia Parkinson, encara que la malaltia no havia impedit que aquest gener encara treballés en el que ell considerava la culminació de la seva obra, una obra que acaba de publicar per edicions El Acantilado en castellà. El Acantilado penso que és la versió en castellà de Quaderns Crema.
Sí, ah, sí, sí, sí.
I doncs es veu que havia nascut en una família jueva l'any 1929 a Budapest, i aquest senyor Imre Kertész, literalment diu que vol dir jardiner en hongarès, va ser deportat als 14 anys a Auschwitz i més tard a Buchenwald. Després de l'alliberament, el 45, va tornar a Hongria per acabar els estudis i després d'una breu incursió en el periodisme va començar a escriure peces teatrals i guions cinematogràfics i a traduir de l'alemany abans de dedicar-se plenament a la narrativa. L'Holocaust és el tema central dels seus escrits, però entès en sentit ampli. Deia el 12 d'octubre de 2002, quan li van concedir el Premi Nobel de Literatura, la meva obra és una protesta contra tots els totalitarismes. Després va venir una obra, Sense destí, aquesta és la seva més coneguda, Sense destí. Després van venir altres títols, com ara Fiasco, de l'any 1998, publicada per Quaderns Crema el 2003, Càdix pel fill no nascut, del 90, Liquidació, del 2004... Aquí, en aquesta última novel·la, va defensar que la literatura i l'escriptura era l'única via de catarsi davant de l'horror. Deia Imre Kertész, la literatura és un parany en què el redactor literari queda atrapat, més concretament la lectura. La lectura com a narcòtic, que difumina amb amabilitat els contorns despietats que regeixen les nostres vides. Ara bé, contràriament a autors de l'Holocaust, com per exemple Primo Levi, Kertész fa una aposta per la felicitat, ja que en les seves obres, tal com va apuntar el mateix Kovácsics en una ocasió, apareix el dret moral a la felicitat. Diu que no ha estat mai un autor popular i a Hongria no va obtenir un reconeixement fins bastant tard, i això gràcies a la bona acollida que van rebre les seves novel·les a Alemanya, on va viure durant un llarg període de temps. De fet, ell mateix es lamentava a diversos llocs que a Hongria l'Holocaust no és present en la consciència històrica ni moral del país.
Ostres! Però això passa el que passa a vegades en aquests països, El tema ja sembla que s'hagi oblidat.
Bé, jo vinc amb una notícia més alegre, és que Vic crea el mapa literari de la ciutat, que posa en valor una 60ena d'espais relacionats amb les lletres i la literatura. Acaba de sortir de la impremta i es tracta d'un plànol dissenyat a mà que localitza diferents espais de la ciutat que tenen relació amb les lletres i la literatura i on es poden trobar fàcilment punts de, que assenyalen des de llibreries, biblioteques públiques i privades, impremtes, arxius i col·leccions privades també. I fins i tot hi ha espais i rutes literàries de Vic. La regidora de Cultura diu que, bueno, ha explicat que durant aquest mes, en el marc del Vic Capital de la Cultura, els vigatans i els visitants podran posar el nas, o ficar-hi el nas, i descobrir racons de la ciutat relacionats amb les lletres que normalment no estan oberts al públic, i on també es podran veure les obres més representatives que amaguen. Per exemple, es podrà visitar l'espai on el poeta Jacint Verdaguer hi estudiava. Una de les grans apostes que va lligada al mapa és la creació d'una desena de visites guiades per espais que normalment estan tancats al públic, com he dit, i han destacat que l'interès pot aixecar aquest tipus de propostes experiencials pel públic biguetà que no s'havien fet mai abans. I bé, durant el mes de les lletres, la ciutat programarà una vintena d'activitats que van des d'exposicions d'il·lustracions de Pilarín Vallès, presentacions de llibres, una olimpiada cultural, un intercanvi de llibres o accions poètiques fins a unes jornades de cultura i recerca local.
Bé, seguim dient que el saloní Jesús Pacheco, un personatge que ha passat per tirant de llibres algunes quantes vegades, doncs que és una persona que es dedica a fer de paleta a la vida normal i a escriure literatura doncs quan té temps, ha guanyat el 40è Premi de Poesia d'Alguaire. Explica'm una mica això de què és aquest premi, perquè es vegi que és important. L'Ajuntament d'Alguaire, que és a les Illes Balears, és un poble d'allà, amb la finalitat de promoure i divulgar la creació en els àmbits literari, musical, fotogràfic i arts plàstiques i d'incentivar els treballs d'investigació sobre el municipi, convoca els Premis Castell TX 2016. I llavors, segons un determinat plet de condicions. Per tant, diu, el lliurament de guardons dels premis aquest Castell TX 2016 va tenir lloc la nit del Gaidina de la Cultura i la festa literària que se celebrà a l'auditori del casal Pere Capellà d'aquest poble el 28 de març d'aquest any. En total, aquesta edició del 2016 s'han presentat 163 treballs. Per tant, guanyar amb 163 treballs vol dir que l'obra ha de tenir una consistència. Les obres guardonades amb la Rosa d'Or de la Pau seran properament publicades dins de la col·lecció Binària, edicions virtuals de l'Ajuntament d'aquest mateix poble, d'accés lliure i gratuït, on ja s'hi troben disponibles els Premis Castell TX de l'any 2015.
Bé, més notícies. Suposo que sabeu que a la Biblioteca de Catalunya hi ha una exposició molt important sobre Ramon Llull, una exposició que hi serà fins al 27 d'abril. O sigui, encara teniu temps per anar-hi. De dilluns a divendres, de 11 a 3 de, 11 del matí a les 3 de la tarda. Manuscrits.
No es diu Biblioteca Nacional i de Catalunya, em sembla que han canviat el nom de la biblioteca, no?
Pot ser, sí, pot ser. Exacte, a la pàgina web és BNC, Biblioteca Nacional de Catalunya.
Sí.
Doncs la Biblioteca Nacional de Catalunya exposa manuscrits incunables, impresos, del filòsof, poeta i teòleg Ramon Llull, així com dels seus seguidors, i un retrat datat l'any 1503, un retrat de Ramon Llull. La Biblioteca de Catalunya, en aquesta exposició que es diu Ramon Llull, A, Master, Paraules i Llibres, en commemoració del 700 aniversari de la seva mort. L'exposició, dividida en 5 àmbits, està formada per 108 documents i llibres de gran valor dels fons de la biblioteca, amb les quals es volen descobrir les diferents facetes d'aquest pensador i mostrar als ciutadans la potència de les obres que hi ha a dins de la Biblioteca de Catalunya. Doncs ja ho sabeu, si voleu anar a saber més coses sobre Ramon Llull, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, aquesta exposició fins al 27 d'abril.
I bé, jo us porto una notícia que per fi la Plataforma de la Llengua ho ha aconseguit, que és que Google Maps normalitza els topònims en català i occità. Fins ara, la normalització només afectava els territoris on el català és reconegut com oficial i fins i tot amb algunes mancances. I bé, ara qualsevol que entri a Google Maps des de la configuració en català podrà visualitzar tots els noms en llengua catalana sempre que hi hagi una forma tradicional. O en occità, per a Occitània, on no hi ha una forma tradicional en català. Si n'hi ha, doncs es donarà prevalència per la catalana. Fins ara, la normalització només afectava els territoris on el català és reconegut com oficial i fins i tot amb algunes mancances. Ara és pràcticament total. Això inclou des de l'Alguer a les poblacions de la Catalunya Nord i a bona part de la Franja. Els únics territoris que bueno, algunes poblacions encara no estaven normalitzades. En la versió en català, els noms d'Occitània apareixen ara tots en occità, llevat que hi hagi una versió tradicional en català. I fins ara, com la Catalunya Nord, tots apareixien en francès. La notícia també diu que la Plataforma per la Llengua havia reivindicat aquesta normalització i fins i tot amb demandes concretes, com les que havia fet per l'Alguer. I bé, no cal dir que la prova de totes, i a veure si es pot anar avançant i cobrir més territori.
Molt bé, més notícies. Sabeu que enguany es commemoren els 400 anys de la mort de Shakespeare. Doncs no ens movem de la Biblioteca Nacional de Catalunya, perquè la Biblioteca de Catalunya i l'Institut d'Estudis Medievals de la UAB organitzen un cicle de conferències i recitals a la Biblioteca de Catalunya, juntament amb l'exposició de fons bibliogràfics. Música, arts escèniques, poesia i política són algunes de les vessants de la cultura en què fem servir el vocabulari, la psicologia i la dramatúrgia shakespearianes. Doncs totes les sessions tenen lloc a les 6:45 de la tarda a la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Catalunya, al carrer Hospital número 56. L'entrada és lliure i ara mateix us puc anunciar 5 d'aquestes xerrades. El dijous 14 d'abril, Shakespeare de l'escena als llibres, una conferència. El dijous 21 d'abril, Shakespeare i feminisme, gènere, igualtat i poder, una conferència. Joan, has mirat amb uns ulls,
No, perquè sí, jo tinc una companya, una amiga meva, que va fer un llibre que es diu Les germanes de Shakespeare. I és un llibre per estudiar, per veure la literatura des d'un punt de vista, diguem-ne, de dona, que doncs, moltes vegades no apareix.
Doncs aquesta conferència, Shakespeare i feminisme, gènere, igualtat i poder, la farà la doctora Carme Font, de la UAB. El dijous 28 d'abril, Shakespeare i els escriptors catalans, una altra conferència, a càrrec de Didac Pujol, de la UPF. El dijous 5 de maig, Shakespeare de la persuasió al poder, una conferència de dramatització. I el dijous 12 de maig, les cançons de Shakespeare, conferència recital, a càrrec de Mireia Latorre, soprano, Peter Kripda, viola de gamba, i també Joan Corbet. O sigui que ja ho veieu, Els dijous a 6:45 de la tarda, doncs teniu una cita a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
Bé, em sembla que l'última notícia és parlar una mica sobre un article que he baixat de l'Abel Zavala, que porta per títol Llenguatge de desconnexió. Amb aquest article ens ve a dir que, a més de totes les desconnexions que s'han de fer de l'estat espanyol, una de les coses que hem de desconnectar és la mentalitat. Perquè si només desconnectem les altres coses i continuem pensant en diguem-ne, sota l'ègira, diguem-ne, hispanista, no ens en sortirem. Perquè, com per exemple, diu, quan parlem de país, quin país referim?
Clar.
En cap de llenguatge, diu, és evident la rellevància que hi tenen els mitjans de comunicació. Fa pocs dies vam topar amb aquest titular, la Generalitat desafia el govern. Després de pensar en alguna picabaralla interna estrambòtica, van resoldre que pel diari en qüestió, el govern a seques era l'espanyol. Bé, si el nostre cap també va estar a punt d'esclatar intentant entendre la frase, senyal que també sou en procés de desconnexió mental. En tot cas, no és cosa només dels mitjans, ho hem d'anar fent entre tots i si no, empenyem uns que empenyen els altres, fins a la desconnexió final. Segurament amb un esforç, i això d'autocentrar-nos i lluitar contra el llenguatge imposat des de fa tant de temps, doncs serà difícil, però no impossible. Però és que ser lliure requereix sempre un esforç. Aquest deu ser el més mínim a fer. És allò que es creia Salvat Papasseit. La llibertat no és cara per escassa, sinó escassa perquè s'ha de guanyar. Guanyem-nos-la.
L'editorial.
Bé, a l'editorial d'avui parlarem sobre aquest manifest que ha esclatat fa poc a la xarxa, ha esclatat perquè ha provocat molt rebombori, un manifest que alerta contra el bilingüisme a la República Catalana. Ningú se li escapa que hi ha temes, el propi estat que vindrà cap aquí, que provoquen, diguem-ne, divisions o que no es veuen de la mateixa manera. Un és l'exèrcit, per exemple, s'ha de tenir exèrcit aquí o no? I en tot cas, quin tipus d'exèrcit? Tothom diu, bueno, exèrcit poder no, però una política de seguretat s'ha de tenir. En tot cas, ja és un tema que ara no entraré perquè no volia... Però un altre tema d'aquests, diguem-ne, controvertits és el tema de la llengua. Ha de ser el català, evidentment, que ha de ser oficial, això no ho discuteix ningú, però el castellà també ho ha de ser o no? Bé, aquí hi ha opinions per tots els gustos, hi ha polítics que diuen una cosa, els altres diuen una altra contrària, i ara ha sortit un manifest que es posiciona en posició contrària, diguem-ne, que diu que no hem de ser, el català no ha de ser castellà, no ha de ser oficial, a la República, sí que ha de tenir un tracte, diguem-ne, no se l'ha de, diguem-ne, menys tenir, ni evidentment perseguir, ni res de tot això, però sí que no ha de tenir el mateix tracte d'oficialitat. I aquí parla del bilingüisme social. I aquí, a veure, jo he de dir que aquest document és llarg, no podem llegir aquí perquè són dues pàgines. Jo m'hi he adherit amb aquest manifest, ja ho he dit, no m'amago de la meva posició sobre això, però voldria matitzar algunes coses que s'han dit després. Aquest manifest no diu que s'ha de prescindir del castellà o que aquest manifest vol un país monolingüe català. No ho diu això. Sinó, dir això és una lectura interessada del manifest. Afirma que la llengua catalana ha de ser territorial i, per tant, que tendeixi a ser la llengua comuna de la nostra nació. El castellà, com les altres llengües que es parlen a Catalunya, ha de ser una llengua d'ús entre particulars i a l'administració si es demana, però el que no pot ser és una llengua d'imposició obligatòria a l'ensenyament i a tots els àmbits de la indústria, comerç i lleure. No podem seguir estant com ara amb aquest bilingüisme social que el que farà serà fer desaparèixer de mica en mica, encara que no es noti, el català. El castellà no pot ser llengua oficial perquè llavors no podem exigir que Europa ens parli en català, perquè el castellà també serà oficial, ni exigir que els manuals d'instruccions la incloguin, ni poder tenir-la als prospectes dels medicaments, ni poder-nos queixar en una botiga si no ens entenen en català, ni tenir el cinema majoritàriament en català, ja sigui doblat o ja sigui en versió original o amb subtítols, per la mateixa raó d'abans. I especialment perquè el bilingüisme social no es manté permanentment, sinó que canvia, i acaba que la llengua de més prestigi s'acaba menjant a la més feble. No hi ha cap país del món on el bilingüisme social sigui permanent. Per tot això demano que els polítics independentistes que tinguin en compte aquestes reflexions, a més de fer afirmacions que no seran segur prou meditades. Ha de recordar que Catalunya no és l'àrea metropolitana, encara que sigui on hi ha més població. Jo no vull ser còmplice de la desaparició del català, ni de la llengua, però a Catalunya i als països catalans només és la ciutadania catalana qui pot defensar la seva llengua pròpia i comuna per no caure en el parany d'Irlanda, amb la independència aconseguida i amb la llengua gairebé desapareguda. Més aviat ens hem d'inspirar en Finlàndia, que va independitzar-se i va salvar el finès. Per tant, jo recomanaria a tota la gent que ha sigut molt crític amb aquest document, que llegeix, a part d'això que he llegit i dit ara, un comentari de Patricia Gavancho, que crida la calma i diu: la reflexió del periodista, doncs, diu... a veure, Gavancho afirma que el text és com una pedra llançada a les aigües tranquil·les de la complaença i l'autoengany, però que simplement alerta que si continuem avalant el bilingüisme tal i com el vivim avui, el català patirà un procés de degradació que ja ha començat i acabarà per ser una llengua residual fins a desaparèixer. També recorda que el bilingüisme és aquesta situació per la qual un castellanoparlant sap sempre en quina llengua se li contestarà i un catalanoparlant no. I que, a més, l'article 3 de la Constitució espanyola, que estableix una cruel jerarquia lingüística i unes 200 lleis protegeixen i imposen el castellà en diferents àmbits. L'escriptor assenyala que el manifest diu que en una república independent el català ha de ser la llengua de referència al marge de quina sigui la llengua d'ús privat en un país multilingüe com Catalunya i que aquesta proposta trenca amb l'ideologia dominant dins del sobiranisme. Conclou que amb tot no cal alarmar-se perquè aquesta qüestió es debatrà en el futur Parlament i que precisament per això cal que aquesta posició clarivident hi sigui present. Clar, perquè en definitiva el que decidirà si la llengua, quines llengües són oficials, fins i tot si s'ha de dir que hi ha d'haver llengües oficials o no, això serà el Parlament de Catalunya amb el nou Parlament que s'escollirà després del procés constituent. I aquí els polítics que hi ha allà doncs decidiran, tenint en compte evidentment totes aquestes aportacions, la decisió final, no?
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Bé, doncs, jo aquest vespre us porto a Sílvia Soler, a una de les obres que va rebre el Premi Prudenci Bertrana, el Premi Literari de Girona, i el va rebre el 2008, just quan va publicar Petons de diumenge, que és la novel·la de la qual us vull parlar avui. El títol ja ho diu, és una novel·la romàntica, però és una novel·la romàntica vista des d'una dona, però no una dona típica que ens podem imaginar de les dones que es poden trobar amb Jane Austen o que són molt, molt delicades i tal. No, 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 és una dona que ha estudiat i és una dona que primer volia acabar i formar-se i després ja casar-se. Sí que tenia molt present el casament, però sí que tenia també molt, molt clar que ella volia formar-se com a persona, no volia estar, com en aquella època es deia, a l'ombra d'un personatge masculí. Llavors, l'estil que utilitza la Sílvia Soler en aquesta obra és una mica el flashback, perquè se'ns presenta a una Valèria, que és la protagonista, malalta. Ja és al final de la seva vida i malalta de càncer. Llavors, la Valèria sempre ha escrit, li ha agradat molt escriure i sempre ha escrit diaris durant tota la seva vida. Però va començar just quan va haver d'anar de viatge a Barcelona establir-se a Barcelona per estudiar arqueologia. I la seva passió per l'arqueologia ve perquè ella, la seva ciutat natal és Empúries, llavors l'escala, la zona d'escala Empúries, i llavors, com ja sabeu, allà hi ha els jaciments dels pobles grecs.
D'Empúries, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Romà.
Sí, grecs i romans. I llavors, doncs clar, s'explica que quan era petita amb una amiga sempre anava a trastejar, perquè clar, en l'època que 1920, una cosa així, sí que estaven descobrint-ho, no? Però bueno, allò que pots anar a fer una mica el descobridor per allà, i clar, sempre...
No estava tan vigilat com ara, no?
Clar, clar, ara ja a partir de les investigacions s'ha tingut consciència de que s'ha de mantenir, s'ha de cuidar, no? Però clar, mentre s'estava descobrint, doncs vulguis o no, els vilatans d'allà, doncs clar, que et sentien curiositat. Clar,
sí.
Clar, clar. I llavors, doncs, s'engresca a estudiar arqueologia, però també per una influència bastant gran de la seva àvia, que es diu com ella, Valèria. I la seva àvia, doncs, també va ser arqueòloga i també li explicava tot d'històries a partir dels objectes que trobaven i estudiaven. I llavors, a través dels flashbacks, anem coneixent tant la vida de la Valèria jove, la vida de la Valèria adulta, abans de la malaltia, i la vida de la Valèria amb els seus fills. La Valèria té 4 fills, com descriu ella, amb l'amor de la seva vida, que és en Quim Danés, com la Maria Danés, doncs en Quim Danés. I llavors, doncs, veiem que durant tota la seva vida ha tingut el gran conflicte de jo sola o jo amb el meu marit, o jo i el meu amor.
Això em recorda aquella novel·la de la Montserrat Ramon Adéu. També és, sí, una història, una història de diverses dones, per
sí, exemple, sí, sí,
de diverses generacions de dones.
Sí, sí, sí. Clar, aquesta història no, sí que es veu en generacions, però només una, perquè és la història principalment de la protagonista, que és la Valèria, i una mica de retruc de la dels seus fills. Però també perquè és com... És una novel·la que és com una entrevista. És una entrevista, és una mica difícil d'explicar, perquè és una entrevista directament a ella, que és com se'ns presenta a l'inici de la novel·la, però també és una entrevista amb els seus diaris, a partir dels seus diaris, l'entrevistador coneix més aquesta dona i després li fa directament l'entrevista a ella.
Que és absent
Sí. Sí, és absent i llavors, doncs, clar, és una mica raro perquè dius, està parlant amb algú però no saps amb qui i llavors, bueno, però t'hi acostumes, eh? Però és tant amb la Valèria de jove i la Valèria adulta que fa l'entrevista. I, clar, el tema principal és el franquisme. Bàsicament, una història d'amor en el franquisme i és molt, molt graciós, o sigui, és interessant, però és molt graciós perquè la Valèria estudia en una escola que no, estudia a la universitat, però s'allotja en una residència religiosa, que és la residència de les Teresianes de Barcelona. I clar, explica com, per exemple, explica una anècdota que surt de l'actriu que es treu el guai i tal, com es diu la...
Ah, la Hayward.
Sí, que ara en sortia, exacte. Doncs, pues, clar, surt aquesta pel·lícula i, clar, era molt, molt escandalosa i és molt divertit perquè en el seu, en el
Gilda,
seu dia...
Gilda.
Sí, Gilda, perdó, Gilda. Sí. Surt i escriu que ha sortit Gilda no sé què, però ens han prohibit anar-la a veure i qui vagi a veure s'haurà de confessar. Coses d'aquest tipus que deixen entreveure com estaven reprimits en aquella època i sobretot les dones.
Avui fa riure això.
Sí, avui fa riure. Sí.
En aquella època no en devia gaire.
No. Et transmet por, eh? O sigui, amb aquests pensaments et transmet de debò una por. I quan comença la relació amb en Quim, que la comença a l'escala, però en un bon principi els seus pares estan en contra, perquè no es considera que sigui d'una bona família, és un noi que bé, no ha estudiat gaire, però té la passió, com més o menys semblant a la Valèria, té la passió d'anar per les masies abandonades i recol·lectar els objectes antics i que la gent ha abandonat. Per tant, és una mica de relíquia, tant com per una banda històrica com per la més tradicional i quotidiana, no? I és això que en un bon principi també els uneix a ella i en Quim. Llavors, quan comença la relació, també és molt divertit, relacionat amb la religió, perquè prohibeixen que tinguin fotografies, totes fotografies de ja sigui de nois o dels seus amants o bueno, dels seus xicots. I el que fa en Quim és que li envia una fotografia d'ell disfressat de Jesús. Llavors, clar, diu, clar, és que qui prohibiria una estampeta de Jesús en la teva habitació, no? Hi ha coses que ensenyen com l'enginy en aquella època s'accentua i crea històries molt maques. I a Petons de Diumenge, per què? Petons de Diumenge perquè, malauradament, només es poden veure gaire... Bueno, sempre que es veuen, es veuen diumenge.
Anaven a missa.
No, però quan estava a Barcelona, doncs en Quim, quan podia, baixava a Barcelona i l'anava a veure. I si no, doncs, clar, algun cap de setmana, lo típic que es fa també ara, tornes a casa teva i fas el típic passeig i després, doncs, et fas un petonet de comiat.
I només petons, oi?
Sí. Només petons, clar, fins al casament, que evidentment acaba la carrera i es casa. Que ella ho busca i ho estava desitjant casar-se, però després descobreix que com que està deixant una mica de banda el que li agradava de debò. I bueno, veurem que té el dilema de si deixar la seva família, no? com aquell qui diu, abandonada, i dedicar-se al que realment li agrada o continuar devota a la seva família. Però bueno, ja veureu, és molt interessant, una mica trista, perquè hi ha moments bastant durs, com que de vegades veia el flashback de l'actualitat de la novel·la, clar, és una persona malalta i hi ha moments difícils. També se'ns descobreix la personalitat dels seus fills a través dels diaris també, però a través del seu relat sobre com afronten la malaltia de la seva mare. I és molt maca, és molt maca. És una mica, no diria complicada, però has de submergir-te en cada capítol. No és submergir-te en el total de la història, perquè cada capítol és com una historieta a part, no? Com que fan tants flashbacks, doncs està molt bé.
Aquest tema que has parlat abans de que la dona, un cop es va fent gran i té els estudis, el dilema que té entre un bon treball o una família i tenir fills,
sí.
aquí encara passa ara, eh?
Sí,
encara
sí,
el dilema encara hi és ara.
Sí, és un dilema, malauradament.
Un tema que recurrent i, sí. I que encara es pateix.
Sí, sí, malauradament, clar.
Perquè els homes no ho tenen aquest problema. Ells tenen estudis i feina. I el fill ja se'n cuidarà la seva companya o no tenir-lo, que sí. Però en canvi la dona, clar, si vol tenir un fill... té un, més lligams.
Clar.
Això és el que...
A veure, per sort, ara ja hi ha casos que no es nota tant, no? Però malauradament encara es veu i és una pena. De fet, la Valèria, en contraposició, clar, si només coneguéssim la història de la Valèria, doncs ho veuríem com quotidià. Però en contraposició, ella té una amiga que és la Lisa i aquesta noia sempre viatja. I és el que sempre fa d'estudiar fora, la vida bohèmia aquesta, i a través de les seves cartes doncs podem dir que la Valèria... viatja fora del seu entorn. Però sí, és una pena i bé, veurem les dues opinions, perquè la Lisa anhela tenir una mica de la vida de la Valèria i la Valèria anhela tenir una mica de la vida de la Lisa. Per tant, veiem els dos punts de que són molts extrems, però sí que es veu que hi ha tant el punt de deixar-ho tot i no preocupar-se per l'amor, que tampoc no és gaire bo, com podem veure en el cas de la Lisa, i també veiem el dilema de la Valèria, que és què faig? Em quedo amb la família o puc mínimament fer la meva feina? Bé, dic la ressenya perquè no l'he dita, és Sílvia Soler, Petons de Diumenge, i l'edició que jo em vaig llegir és una primera edició de la col·lecció La Butxaca, d'edicions 62, que s'ha editat aquest gener del 2016. Però la primera és la primera edició és de Columna i l'any 2008. És curtet, té 244 pàgines, i bé, i el preu d'aquesta edició que tinc jo és molt barata, és de 6,95 euros.
Carai,
sí. I és molt maca, i la recomano a tothom que vulgui submergir-se en el món de l'amor a la postguerra.
La Biblioteca Viva.
Bé, a la Biblioteca Viva d'aquest programa parlarem de les novetats, de les activitats de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni de l'abril d'aquest any, o sigui, d'aquest mes. Comencem parlant de que hi haurà un espectacle familiar, Tell Time, el dimecres 13 a les 6 de la tarda. Sessió de comptes en anglès, a càrrec de Josh Valcarcel de British School, que és una empresa, una escola que es dedica a fer anglès aquí a Sant Celoni. És una sessió adreçada a infants a partir de P4. Les inscripcions es poden fer a partir del 6 d'abril, o sigui que ja, pràcticament. Xerrada per a pares i mares. Aquí veig que posen un nom ben posat. Hi ha alguns que posen encara en escola de pares, aquí ho posen millor. Escola de pares i mares, el dijous, dia 14 a les 19. Hi ha un itinerari lector, o sigui, perquè els pares sàpiguen, diguem-ne, educar la lectura amb els nens, i això ho porta la Marta Martí. Seguirem parlant del tas de llibres el divendres 15 a les 19 hores. Presentació del llibre La víspera de casi todo, de l'autor Víctor de l'Árbol, guanyador del Premi Nadal 2016. Em sembla que Víctor de l'Árbol és d'aquí Sant Celoni, per tant, per això també, evidentment, surt aquí. Això es fa no sol a la biblioteca, sinó que es fa a la sala que tenim aquí al costat, la Bernat Martorell, a Can Ramis, on hi ha també la ràdio, amb la col·laboració de la llibreria El Guesset. Contes, el Patufet explicat en català i en àrab. Oh, això ja és difícil,
Déu-n'hi-do.
Dilluns, dia 18, a càrrec de l'associació Almadà. Les inscripcions s'obren dimecres 6 d'abril, de 17:30 a 18, infants de 5 i 6 anys, és a dir, per nens,
Ostres.
Per nens. I de 18 a 19, de 7 a 12 anys, que ja puja ja, diguem-ne, quasi bé a la primària, als últims cursos. Una altra cosa, espectacle familiar, contes per a menuts, dimarts 19, bestioles i bestioletes, a càrrec de Núria Alonso, i sessió adreçada a infants nascuts entre el 2012 i 2014. Les inscripcions s'obren dimecres 6 d'abril. Hi ha dues sessions, una a les 17:30 i l'altra a les 18:15. Dimarts a les 19 hores, i dimarts 19 a les 19, endevina-la, presentació de la campanya Jeroglífics i Jocs d'Enginy als comerços de Sant Celoni, a càrrec dels alumnes dels cursos de català de Jordi Esteban, creador dels Jeroglífics. A la Vall-llòria, és el poble del costat. Tal any també, dimecres 20, a les 17:30, sessió de contes en anglès, a càrrec de Joshua Carcel, de British School, infants a partir de 4 anys. Això es fa a la biblioteca de l'Escola Montnegre. Espectacle familiar, hora del conte, dimecres 20, a les 18 hores, fem teatre amb la llegenda de Sant Jordi, perquè ens estem acostant a Sant Jordi,
sí,
eh?
Sí, sí, ja arriba.
A poder programar haurem de parlar d'alguna cosa adreçada una mica amb el tema de Sant Jordi. Mm. I les inscripcions s'obren dimecres 6 d'abril. Després hem de parlar de que el dijous 21, a les 19 hores, tertúlia al voltant del llibre El río de la desolación, de Javier Reverte, conduït per Enric Soler. Cal inscriure-se prèviament. Revetlla de Sant Jordi, dimecres 22. La biblioteca obre fins a les 10 de la nit. 22 hores. A les 17:30, laboratori de lectura, personatges de conte, a càrrec d'Alicia Moreno i Teresa Masnou, per a infants de 4 a 9 anys, acompanyats de la família. Les inscripcions són dimecres 6 d'abril. A les 19:30, entrega dels premis del concurs Històries Mòbils, que és un projecte que ha fet la biblioteca. A les 20:30, espectacle de dansa, poesia, a càrrec de Rosó Sala i Coral Rios. Una altra activitat, xerrada, siatxo en sabatilles, dilluns 25 a les 19, a càrrec de Teresa Moya, terapeuta de siatxo i creadora del projecte Lunazen. Organitza Banc del Temps de Sant Celoni. I per acabar direm que hi ha una sessió de contes a la Vall-llòria, dimarts 26, a les 17:30, princeses, dracs, cargols i altres animalons a càrrec de la companyia Paraua, adreçat d'infants a partir de 4 anys, a l'escola del Montnegre, com ben dit abans. Res més.
La crònica.
I avui, aquest vespre, tenim a la Sílvia Romero des de Barcelona. A veure què ens explica, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. I després de tants dies sense passar-vos notícies sobre les diverses activitats culturals dins d'aquesta corresponsalia de Catalunya, espero fer avui una bona tria i que us resulti interessant. A veure, començarem amb una mica de música i cinema. Aquesta que ara us comentaré és una activitat que es dut a terme des de Biblioteques de Barcelona sota el títol Cinema amb ritme de jazz. Es tracta d'un seguit de xerrades, coordinades per Mario Catelli, que tenen lloc al llarg d'aquest mes d'abril en diverses biblioteques de la ciutat de Barcelona. L'hora, això sí, sempre a les 7 de la tarda. Aquest cicle parteix de la idea que el jazz i el cinema, dues arts nascudes amb el segle XX, van revolucionar el món del so i el món de la imatge, i gairebé des de l'inici van ser cridades a vincular-se entre elles, a créixer tot nodrint-se l'una de l'altra. I com que les maneres de relacionar-se i els resultats obtinguts són tan variats com nombrosos, en aquest seguit de xerrades, cinema amb ritme de jazz, es pretén mostrar aquesta complexa i alhora estreta relació. En total són 7 sessions amb plantejaments com, a veure, alguns títols: David Lynch o el Free Jazz, Bird, la revelació d'un clàssic, Usos del Jazz a Shadows, de John Cassavetes, i altres temàtiques sempre amb un conferenciant especialitzat en cadascuna d'elles. Per conèixer el programa complet, les obligacions, el nom dels conferenciants, podeu consultar la web de Biblioteques de Barcelona, que és www.bcn.cat/biblioteques, i un cop aquí, clica a l'opció Activitats. També durant aquest mes d'abril, concretament entre els dies, a veure, del 7 al 16 d'abril, tenim el MOT, el Festival de Literatura de Girona i Olot. Com ja sabeu, aquest és un festival organitzat conjuntament des dels ajuntaments d'aquestes dues poblacions i podríem dir que té com a tret identitari l'excel·lència, si més no això és el que es defensa i es pretén, en els ponents i les propostes. Cada any els organitzadors trien un àmbit temàtic que serveix de fil conductor per elaborar la programació dels diversos actes literaris que, com he dit, venen acompanyats de la mà d'escriptor i intel·lectuals de referència. És una setmana de literatura a peu de carrer i des de moltes mirades diverses. El tema, el fil conductor d'enguany, és Vides escrites, escriure vides, I no entraré ara a detallar els diversos enfocaments d'aquest gran tema, però sí esmentaré noms com John Banville, Maria Barbal, Juan José Millás, Imma Monsó, Amélie Nothomb, bé, i tants d'altres que passaran pel festival. Com he indicat, Festival Literari Mot, del 7 al 16 d'abril, entre les poblacions de Girona i Olot, i us adreço a la web del mateix festival perquè pugueu consultar qualsevol altra informació, www.festivalmot.cat. I sí, veig que encara disposo d'una estoneta, doncs no m'entretindré gaire, però també presenta un programa molt interessant, el Festival Internacional de Novel·la Criminal, en català, el Bifa Sang. En aquest cas, les activitats se celebren a l'Espluga de Francolí al llarg d'aquest cap de setmana llarg, durant els dies concretament 8, 9 i 10 d'abril. És el segon any que se celebra i hi trobareu taules rodones, presentacions de llibres, lliurament de premis del concurs de relats que ells mateixos organitzen, homenatges. Concretament, en aquesta edició hi ha un homenatge a Henning Mankell, que ens va deixar recentment, i tot plegat amb autors i ponents com Jordi Cervera, Salvador Balcells, Sebastià Benassar, Julio Ricardo Trigo i bé, tants d'altres per no anar esmentant tots un a un. Per consultar el programa podeu entrar a la web www.albifasang2016.wordpress.com. Aquí trobareu tota la informació necessària per poder assistir-hi i per conèixer, els, ja com he dit, aquests ponents i els diversos temes que aniran tractant. I ara sí, millor ho deixem aquí, poso punt i final i ens escoltem de nou en un parell de setmanes. Fins ben aviat.
Doncs molt contents de tenir-te amb tu, amb nosaltres, aquí cada 15 dies. Fins d'aquí 15 dies, Sílvia. I ara seguim amb la propera crònica, que és la de l'en Pau Vedell, que ja tenim el telèfon aquí amb directe roent, que ens explicarà coses interessantíssimes de les Illes Balears i Pitiüses. Com anem,
vespre,
Pau?
Hola, com estem? Què tal?
Aquí...
Va bé tot?
Sí, va bé. Si hagués ara plogut, encara millor. Que feia dies que no plovia.
Aquí... Ha anat perfecte, això, de ploure una mica.
Sí, sí. Digue'm, què hi ha?
Digue'm, tenim moltes coses. A Costa Sant Jordi se veu que l'Abril tot bull. Tenim per dia 6, que és demà, a les 6 de la tarda, hi ha un taller d'especialització en narrativa actual que fan a la llibreria Lluna amb el Josep Maria Vidal. Crec que és una oportunitat especial que no tenim nosaltres l'Ateneu a prop. És una aposta interessant que fan en aquesta llibreria. Després tenim algunes presentacions, me llevo una mica tanta literatura. Hi ha un senyor, un doctor, que és Miquel Puig, un doctor d'Economia, que ha fet un llibre molt interessant que diu Un país no és un país low cost. Ja sabem que el turisme és molt important, però tampoc no s'ha de regalar, no? És un llibre que ha publicat i que se publica en BAT, se presenta a la llibreria en BAT aquest dijous, dia 7, a les 7:45. Després, divendres, tenim moltíssimes coses. Entre elles hi ha unes jornades de Blai Bonet, ja sabeu que sóc que dicta en aquest autor de Santanyí, unes jornades sobre els estudis que s'estan realitzant actualment sobre l'obra de Blai Bonet. S'ha sigut tot el dia a la universitat, hi haurà ponents de tot tipus, i també es parlarà de nova novel·la que acaba de treure el Club Editor, la reedició, de Judes i de Primavera, que crec que serà un dels llibres que es vendrà aquest Sant Jordi. El mateix dia, pels que esteu a Barcelona, es presenta un llibre d'un menorquí, un llibre de poemes, és un novel·lista que ha fet el seu primer llibre de poemes, i el presentarà el documenta a les 7 de la tarda amb en Jordi Llavina, que l'acompanyarà, i l'actriu Clara de Ruste. Això és el documenta, divendres 8. Seguim a Mallorca també, que és cap de setmana, allà els cavalls verds. Ja sabeu que és una cita molt important amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i cada any se dedica a un autor, en aquest cas és Manuel Claudi Santos, és un autor molt desconegut i que és interessant acostar-s'hi. Es faran unes jornades, una taula rodona sobre la seva poesia a la 1 del migdia a Can Alcover i una ruta literària per la ciutat de Palma a les 4 de tarda. El vespre serà el lliurament dels premis Cavall Verd, que seran molt interessants, encara no sap qui és el guanyador, però sempre crea una mica de ganes i de terror alhora. També tenim un llibre de contes molt curiós que es presenta a Santanyí. És un autor que està molts anys de publicar i fa un llibre de contes sobre el Barça. Ja sabeu que el Barça sempre ven. I és un
sí.
llibre de contes que
no sempre guanya, però ven, sí.
Les iguanes són blaugranes. Ja us podeu imaginar una mica de què va. I el presenta el Bernat Nadal, que és un autor de Manacor, que ja va fer un llibre sobre el Barça i va funcionar molt. I li presenta aquest llibre, és de l'Andreu Cerdé. Això es presenta al Teatre Santanyí a les 8 de la tarda, dia 15 d'abril. I per acabar no volia deixar-vos sense recordar que hi ha l'exposició de Toni Catany, del fotògraf, que estava molt vinculat amb les lletres i que va fer moltíssims de llibres amb molts d'autors, a la Pedrera. A la Pedrera de Barcelona, aquest mes encara es pot visitar. I exactament crec que el dilluns 11 es fa un recital amb la Maria Lomà Bonet com a màxim exponent de la cultura de Mallorca en aquesta, era molt amic del Toni aquest any i recitaran aquesta exposició.
Suposo que tinc aquí podem alegrar-nos que el nou govern de les Illes ha posat com el català com a requisit indispensable per poder exercir els càrrecs públics, cosa que abans no hi era, no? Per tant, des d'aquí...
Sí, no, aquí hi ha hagut una desfeta tan important de tot,
i tant,
que ara costa moltíssim tornar a construir, hem estat un any, ha caigut una consellera, hem fet de tot ja en un any, però que costa moltíssim tornar a engegar tot el que varen fer malbé a les situacions anteriors, per tant... ànims,
i sí, jo m'ho animo,
petites passes importants.
No, perquè de fet ara és un primers passos que estan fent que penso que no són desencertats. A veure si realment el tema de IB3 i TV3 doncs també acaba de tirar endavant i ara ja s'ha refet la Federació Llull també, no? Que també és una altra cosa important.
L'Institut Ramon Llull ha tornat a entrar. Exacte. La Federació Llull és l'Òmnium, Obra Cultural i Acció del País Valencià, és una altra cosa. Però sí, se fa tot això, TV3 ja ens arriba, esperem que vosaltres pugueu veure IB3 ben sí. aviat i endavant, a veure si el país creix.
Molt bé, doncs vinga, Pau. Ens tornem a sentir segurament d'aquí 15 dies.
Molt bé, sí, no? De fet, tenim, a part de tenir Sant Jordi, després també tenim aquí els mateixos dies de Sant Jordi el Festival de Poesia de la Mediterrània, que serà bastant interessant.
Molt bé, doncs ja en parlarem llavors.
Perfecte, salut, vagi bé.
Fins llavors, adeu.
Els microrelats.
Bé, anem a llegir tres microrelats de la RC, de allò que ens participem en aquesta campanya de microrelats a la ràdio. El tema és comuniquem-nos i aquesta vegada el subtema era per carta. Per tant, són coses de comunicacions fetes escrites per carta. El primer conte diu Forats de Cuc, de Jaume d'Argó. Diu així: feia temps que no en rebia cap i per això se'm va fer estrany veure una carta dins la bústia. De fet, en agafar-la, m'ha encuriosit més el color esgrogueït del paper i que el nom i l'adreça estiguessin escrites a mà, concretament en ploma estilogràfica. He entrat a casa amb l'ai al cor. Als 80 i tants anys, les sorpreses em fan patir més que no pas m'alegren. En guaitar el remitent, sols hi he vist unes inicials, que d'entrada no em diuen res. Mar, però M, sí, en majúscules, M punt, A punt, R punt. Assegut a la butaca d'orelles i mirant el sobre, em remenen imatges al cap, ones, sorra, sal... I torno als 15 anys, a l'últim estiu que retinc de la platja on estiuejava, de quan em vaig acomiadar d'aquella noia. Es deia Mar, precisament, però no hauria de ser possible. Era una noia curiosa i m'agradava quan em parlava dels misteris de l'univers. Volia estudiar la física dels astres. Jo era molt poruc aleshores, i ni en somnis de quins estudis volia triar. Però em va marcar el camí, però mai no van coincidir, tot així. Totes aquelles converses van acabar marxant per un forat de cuc, potser. Recordo que un dia vam parlar dels anys i que tot plegat, quan passessin dels 80, tot hauria estat un instant. Érem joves. Per què ho voldria ella? Parlar de la bellesa en plena explosió juvenívola. Mare amorós i renom. Encara em fa gràcia aquesta curiositat del seu nom, jugant amb les inicials. La carta, també escrita en ploma, és un comiat. Em diu que s'ha de morir un dia d'aquests i que li agradaria veure'm. Afirma que mai no m'ha oblidat, que sóc el millor record de la seva joventut i que li hauria agradat mantenir la nostra amistat en el temps. Calia que ho dubtés? Sempre hem estat amics. Miro el matasegells i és de fa 50 anys. Em rodo el cap i la carta em cau de les mans. Tanco els ulls. La veig i li concebo el mirar de la mare jove. Em fa que la segueixi, que no tingui por. Tot és fosc i tan sols m'afiguro la llum del seu somriure al final d'un forat de cuc. El segon conte es diu Censurada, el signe Frederic. Olga, estimada, no faré 2 mesos que el batalló ens va instal·lar en aquest camp. El temps em passa lent, és com si hi portéssim 2 anys. Però no passis ànsia, estem bé, el comandant ens té poc tracte. Les racions al ranxo són abundants i als barracons no s'hi passa fred. A més, la meva feina és la pròpia del meu ofici. Aquí tots fem de jardiners i també ens toca cremar les fulles mortes, com els jardins de Marienbad, quan al mar s'apilaven les fulles a la tardor. Recordes aquelles piles immenses de fullaraca on la canalla s'hi llançava com en una bassa? Igual que aquí, passaven matins inacabables, un cop rere l'altre, portant tota aquella fulla morta cap a les fogueres que no deixaven de fumejar aquella ferum que empalidia els prats d'una boira cendrosa. Ja som ben entrat a maig i seguim cremant. Només penso en el dia que poder tornar al teu costat quan s'acabi aquesta guerra. Junts, a les tardes d'estiu, a l'ombra de les fulles dels castanyers, freixes i bedolls, contemplant com creixen els nostres petitons. Digue'ls que mai deixen d'estar presents en el pensament i en el cor del seu pare. Olga, estimada, estic bé, no passis ànsia. El teu, Heinrichs. Postdata, penso que quan acabi tot això canviaré d'ofici. No vull fer més de jardiner. Auschwitz, 11 de maig de 1944. El tercer conte es diu Jugar-s'ho tota una, el signe Garbí 24. Tenia clar que amb el seu do de paraules no es podia presentar davant d'ella per intentar de fer-li saber que li agradava i que volia estar amb ella. El seu amic d'infància que entenia la seva situació l'incità a fer coses d'altra manera. Volia que en ple segle XX-XXI, on tothom feia ús de la virtuositat per tirar la canya abans de donar la cara, anés un xic més lluny i agafés la vessant més romàntica d'enviar-li una carta. Una en la que ho digués tot, que ella no dubtés del que li estava dient, que d'una sola vegada entengués i li creés l'atenció molt més enllà del somriure diari quan es trobaven a l'ascensor. Va pensar-hi molt, ho troba bona idea, i va fer molts escrits que acabaven ràpidament a la paperera. Ell no era un home de paraules ni escrites. Al final s'ho juga tot a una i amb una revolada tancar el sobre i enviar la carta. Concretament, l'as de cors. Bé, la frase final d'aquest programa, el programa 311, és anònim, però diu així: sigues feliç un instant, aquest instant és la teva vida. Bé, i amb aquesta frase tipus lapidària que a vegades llegim aquí, doncs acabem el programa 311, esperem que us hagi agradat. D'aquí 15 dies tornem a estar amb vosaltres a Tirant de Llibres, molt a prop de Sant Jordi, eh? Parlarem, suposo, de la immediatesa que tindrem present en aquell programa. Fins llavors, bona setmana.
participen en aquest programa de Tirant de Llibres les persones conductores Francesc Pina i Asra Sulgic, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/radioendirecte i a l'aplicació TuneIn. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/radioalacarta, apartat Tirant de Llibres, i també al Facebook del programa. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!